10 i 4 minuts, amb més notícies a les 11 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
El dia, amb Marta Garau.
Són les 10 i 4 minuts. Continuem segona hora de programa a través de la ràdio, a través de la televisió i, com sempre, amb moltes coses que contar-vos. I, per descomptat, pendents del temps, de la meteorologia, perquè sí que és veritat que tenim al manco unes hores per davant, sobretot de cara al cap de setmana. Ens esperen fortes rauxes de vent, d'aquelles que no agraden massa, perquè el vent sempre molesta i pot arribar a fer mal. Crida la precaució. Se poden succeir caigudes d'arbres, entre d'altres qüestions. Avui, Joana, molt alerta, precisament, per aquesta qüestió, per vent i també per mal de mà.
Efectivament, Marta, és per això que pràcticament arreu de les Balears tenim actiu l'avís groc, ja ho podeu veure en imatges pels espectadors de televisió, pels oients, vos explicam que totes les Pitiuses, Menorca sencera i pràcticament tot Mallorca estem en aquest avís groc, precisament per vent i mala mà. Farà molt de vent a Mallorca, sobretot al nord, al nord-est i a la Serra de Tramuntana, en ratxes de fins a 70 km per hora amb vent del nord-est. De les 8 de sora baixa fins a mitjanit a Menorca, ratxes de fins a 70 km per hora també, també amb aquest vent que bufarà del nord-est, i de les 8 a les 12 del vespre a Eivissa i Formentera també tindrem aquestes ratxes de 70 km per hora, així que una ventada, en aquest cas a les Pitiuses, amb vent de ponent. Hi haurà també mala mà a zones costaneres, sobretot a la costa de la Serra de Tramuntana i a Menorca, amb ones de fins a 3 metres.
L'únic que mos dona una petita treva són les temperatures, que, com heu vist, avui poden arribar als de 7, de 8 graus. No tenim aquestes temperatures tan baixes que teníem en dies anteriors, no? A la víspera de Reis, per exemple. En tot cas, pugen les temperatures. A veure si aquest mal temps, el que feia referència a Joana, amb aquestes fortes ratxes de vent, ja ha fet acte de presència a les imatges que compartim en directe i que descrivim per als oients de ràdio. La primera càmera, la primera de les nostres beauties, ens trasllada al Puig de Maria, a Mallorca, amb una imatge que ve, quasi sembla com del romanticisme alemany, perquè combina un pot de boira, núvols, en aquest cas, però sí que el manco és una imatge estable, no? No vaticina que el manco pugui ploure, ni molt manco o no, en les properes hores.
El meu predici que diria que aquests núvols sí que són preludi de vent, Marta. Així que segurament en aquesta zona de Pollença arribarà aquest vent aviat.
Els predins sabien molt amb una mirada al cel, veritat?
Sí.
Una imatge més, en aquest cas, canviant d'indret i cap a on partim.
I del cap a Menorca, la Mesquida, allà on tu sempre dius que volies anar a viure, però que també hi fa una ventada sempre, sí. Perquè és una imatge també meravellosa.
Això
aquesta...
és per fugir del món.
Exacte.
Aquesta petita
illa,
quan tu vulguis fugir del món, sí. Has de partir a la Mesquida.
En aquest cas, mira tu, no? De Pollença a Menorca, aquí sí que hi veiem bastant més de sol, vull dir que encara no tenen ni guls ni vent tampoc, perquè la càmera no se mou. Una de les coses que sempre mos fa veure que els dies ventós és que moltes vegades les càmeres, en les que connectam en directe, se mouen. I en aquest cas, encara tranquil·litat. Serà una mica més tard.
Pendents del temps, de l'evolució meteorològica de cara a aquest cap de setmana i d'altres qüestions que tenen a veure amb la feina. El Servei Públic d'Ocupació Estatal, el que es coneix com a SEPE, aquí, a les nostres illes, podríem dir que afronta una situació límit de manca de personal. No és nova, hem parlat altres vegades, que coincideix en aquest cas amb el final de la temporada turística i de totes les gestions que s'acumulen i que s'han d'anar fent.
Exacte, Marta. Actualment el servei funciona amb només 157 persones, 157 treballadors, que quedaran en 134 quan finalitzin els contractes d'interins, tot i que la relació de llocs de feina és fins a 307 els efectius necessaris. Aquest dèficit, que és del 56%, ha obligat a mobilitzar personal d'altres províncies de l'Estat i a recórrer també a hores extres del personal per fer front a l'allau de prop de 200.000 demandes de treballadors fixos discontinus que tramiten prestacions entre els mesos de novembre i també de desembre. Els sindicats alerten que aquesta situació repercuteix tant en les condicions laborals del personal com també en l'accés de la ciutadania, Marta, a les prestacions per desocupació.
Vull saludar Maria Fernández, treballadora del CEPE, que ens atén en remot. Maria, bon dia.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
I aquí els nostres estudis, Arantxa Sitjà, que és graduada social. Arantxa, bon dia.
Bon dia, Joana, bon dia, Marta. Gràcies per convidar-me.
Contenta de saludar-te. Si t'assembla, comença per tu. Quins són els principals problemes, Arantxa, que troben els treballadors a l'hora de tramitar aquesta prestació d'atur en aquest context que hem descrit de saturació?
Bueno, bé, com esteu mencionant els mitjans de comunicació, n'hi ha una sobresaturació de prestacions, són 200.000 que s'han de resoldre amb molt pot temps, a més amb unes dades molt properes a les dades nadalenques, a les festes nadalenques, on s'han de fer inversions importants de menjar, regals i de més, i és vera que aquesta manca de personal en el CEPE pues, fa que tot se retrasi. Què passa? Que les persones tots mos passen, no són previsors, i encara que tinguem la liquidació salarial, molt de pizza, on venen els festius, perquè estem xerrant que els fitxos discontinus, la majoria són o de comerç i la gran majoria d'hostaleria, sí que es veu que la liquidació salarial normalment tenen se li paga els festius i les vacances, però encara sí, no li basta per sobreviure i poder dur la seva economia familiar en normalitat. Clar, aquest retras li impossibilita dur una vida normal, no? Com si fos un mes normal de feina.
I tu creus, Arantxa, que en aquesta gent, en aquesta figura dels fits discontinus, que n'hi ha tants aquí a les Balears, precisament perquè som una comunitat molt dependent del sector turístic, està prou ben contemplada en el sistema actual de prestacions?
Bé, el que és la prestació, jo crec que és justa, perquè a més va en funció de les cotitzacions, tant de les bases de cotització, que són les aportacions que se fan al sistema, com dels temps que... dels dies cotitzats, no? El problema és una prestació justa, a més, tenim prestacions extraordinàries i subsidis també, per tant, hi ha un benestar social, una cura dels ciutadans, de la ciutadania, però el problema és aquest, la rapidesa en resoldre, que és totalment impossible, és que els mitjans no basten, encara que hi hagi aquestes pre-sol·licituds que se puguin fer, que són de manera més automàtica, però és veritat que s'han de fer bé per part del ciutadà. Què passa? Que estem en els do-it-yourself i molt de pits els ciutadans no tenen aquesta capacitat de saber ni quina prestació ni quin subsidi poden demanar.
Clar, aquesta és una de les cares de la moneda, l'altra cara de la moneda és que els treballadors del CEPE han de fer molta de feina, no basten les mans per tramitar totes aquestes prestacions, i li volien demanar precisament a Maria Fernández com es viu de dins les oficines aquesta manca estructural de personal en moments de màxima càrrega de feina o de naranja, no? Són uns mesos clau en què, a més, no només és que la gent, hi ha 200.000 tramitacions, gent que demana aquesta prestació, sinó que tenen necessitat perquè arriben dades molt claus.
Sí, aparte de nosotros, yo siempre lo he dicho, nosotros somos un ministerio muy humano porque no tenemos que olvidarnos nunca que la mayoría de los que trabajamos en el SEPE, de esos 136 que somos funcionarios, la mayoría somos auxiliares y estamos haciendo trabajo de técnico. Imagínate si no llegamos a hacer ese trabajo, no cobraría ni un 70% de la población. Entonces, para nosotros es una frustración, tanto por el usuario, porque vemos que no cobra a tiempo, y las mismas malas condiciones que están sufriendo ellos, las sufrimos nosotros, porque al final la falta de gente en esta isla es porque los sueldos que tenemos aquí, los funcionarios, son muy bajos, porque nosotros sabemos lo que le pagamos a un fijo discontinuo cuando viene a pedir la ayuda, cuando deja de trabajar, y supera nuestro sueldo. Y que esto no quiere decir nada, pero es que el problema es que exigimos desde hace años que por favor se miren la insularidad, que han tenido suerte ya los del Govern Balear, que ellos la van a cobrar, y siempre se olvidan de servicios como el SEPE, como la Seguridad Social, como bueno, todos los ministerios de AGE. El SEPE es un ministerio en el que llevamos más de toda la vida con este mismo problema, porque el fijo discontinuo es una figura que existe desde hace muchísimos años. Y por mucho que nos ayuden otras provincias, no llegamos. Por desgracia, no llegamos. Y este año también nos han fallado los medios informáticos. El famoso programa ALMA, que nos ha costado una millonada, que la ministra salió diciendo que esto nos iba a facilitar la vida, que nuestro director general también salió diciendo que funcionaba perfectamente hace poco tiempo, no es verdad. Y en el último mes y medio ha fallado muchísimo. Y entonces esto todo lo retrasa. Y nosotros entendemos que es unas fechas muy malas y a nosotros nos ponen nerviosísimos, porque nosotros nos ponemos siempre en la piel del usuario. Porque nosotros como funcionarios somos los primeros, que somos mileuristas para llegar a final de mes, tenemos que hacer números en esta isla, donde muchísimos de nuestros compañeros funcionarios tienen que vivir a 3 o 4 compartiendo piso. Así que imagínate.
És una situació difícil, evidentment, i sobretot ara, mes de gener. Quines conseqüències pot tenir tot aquest retard, tota aquesta acumulació? Home, econòmiques, és obvi, costa de gener, a damunt amb una situació en stand-by, en el LIM, pendent de cobrament, però quines conseqüències legals podria tenir? Arantxa.
Realment, clar, n'hi ha un retras en el pagament de les prestacions. Per tant, les persones pues, demanen préstamos o tiren de la targeta de crèdit.
Exacte.
Després ens trobem amb embargos perquè no poden assumir aquest pagament d'aquestes deutes que assoleixen degut
és que són dos bés congelat.
Efectivament,
realitat,
efectivament. És vera que ho arriben a cobrar, perquè és vera que el sistema, encara que hi hagi aquest retras, se concedeix amb efectes retroactius. Però es veure que des de òrgans superiors en el CEPE s'hauria de preveure, sobretot a Balears, perquè som una comunitat autònoma on està una estacionalitat molt, molt marcada. Llavors, això no ve d'ara, ve de fa 20 anys, però es veure que cada vegada més, llavors sí que s'hauria d'estar més planificat, i estic totalment d'acord amb el que diu Anna Maria, perquè el personal no basta. També és veure, això també el CEPE, tenim molt bones relacions professionals amb el CEPE, perquè ja se mos va comunicar de que hi havia aquest nou programa, que si no record malament...
L'informàtic, te refereixes,
El problema informàtic.
ALMA.
Sí, perquè havia d'entrar en el mes d'octubre, imagineu-vos, que és quan comença molt d'hotels a tancar. Va de manera paulatina en el mes d'octubre, novembre, desembre, i ara molt d'hotels tanquen el mes de gener, ara aquesta setmana degut a les en el període de Nadal. Però, clar, tot això se retrasa. Gent que va finalitzar en el mes d'octubre encara no ha cobrat a dia d'avui la prestació. Estem xerrant de, a lo millor, 2 mesos. Com sobrevius a 2 mesos sense cap tipus d'ingrés?
Per tant, Arantxa, consideres que la digitalització del CEPE no ha ajudat o ha agreujat per aventura i dificultat més encara s'accedir a les ajudes?
Amem, el problema és que cada vegada que se fa una integració d'un nou software, un nou programa, una digitalització dels processos o automatització dels processos, sempre se necessita un temps
d'adaptació,
efectivament. Què passa? És que crec que va ser en el pitjor moment. Bé, són coses que no se poden molt de pits programar, però sí que li tenien coordinat una mà en el personal del CEPE i totalment d'acord amb el que diu Anna Maria, molt d'ells són auxiliars, no tècnics, i estan assumint una responsabilitat que no haurien de fer. Què passa? Que també els professionals assumim una responsabilitat que ara ajudar en els ciutadans de, per favor, me tramita la prestació de l'atur, que no sé com se fa, perquè també hi ha aquesta digitalització cap al ciutadà. Abans anaves a l'oficina, abans telefonaves, anaves a l'oficina del CEPE, anaves amb el teu DNI, amb la cartilla del banc,
I
amb el certificat d'empresa, no? I feien la gestió. Era molt àgil. és veritat que tot això cada vegada s'ha anat complicant i digitalitzant-se. Què passa? Que les persones no tenen aquesta cultura informàtica.
I ja no només els majors, fins i tot nosaltres, que a vegades no sabem com tramitar a través d'una pantalla una ajuda o una prestació, com és aquest cas. Maria, te volíem demanar precisament per aquesta ajuda que se suposa que rebeu per part d'altres comunitats, no? Fins a quin punt les hores extres que heu de fer i també aquest suport d'altres províncies poden ajudar a alleugerir una miqueta aquest col·lapse que teniu? S'ha notat o ni així i tot heu notat una miqueta de davallada de feina?
Bueno, primero quería puntualizar. El nuevo programa informático lleva más de un año. O sea, que ya tendría que estar mejor de lo que está y va peor. Y el SEPE, o sea, sobre todo de Baleares, queríamos hacer una huelga porque se quitara este programa y que nos dejaran con el antiguo, porque nos retrasa. ¿Sabes? Que no es que lo hayan instalado este octubre, es que en octubre hizo un año. No, creo que fue el 1 de noviembre del año pasado que hizo un año. Solo quería hacer esa aclaración. Uh-huh. Y cada vez va peor.
I pel que fa a l'ajuda que rebeu o les hores extres que heu de fer, creus que ajuda o ni així tot? Basten ses mans.
Sí, mira, el año pasado tuvimos más ayuda de las provincias exteriores que este año. Este año recibimos menos ayudas y te cuento por qué. La razón fue que como el programa funcionó tan mal, las demás comunidades también tenían problemas para sacar su propio trabajo. Y entonces es como el pescado que se muerde la cola. O sea, porque el año pasado nuestra campaña fue mejor que este año. Íbamos muy al día con la ayuda que se nos hizo. Entonces dijimos, jo, pues qué bien, este año todos estamos contentos, la gente ha cobrado cuando le tocaba y tal. Y este año pues no ha sido posible, no ha sido posible. Pero a ver, esto es Madrid. Y yo siempre culparé a Madrid, porque yo sé que nuestra directora provincial, nuestro subdirector provincial y que toda nuestra plantilla del SEPE damos el 1000 por 1000. Y es que la situación en la que vivimos es infrahumana. O sea, lo vuelvo a repetir, o sea, pedimos que por favor se mire lo de la insularidad. Pedimos que la gente, que a veces dice, yo echaría la mitad de los funcionarios, que se den cuenta que en esta isla falta la mitad de funcionarios. Y que se den cuenta que los funcionarios cobramos muy poco y que muchos están compartiendo piso y viven de 3 a 4 en un mismo piso. ¿Sabes? O sea, que somos como personas normales y corrientes, trabajadoras, que estamos intentando llegar a final de mes, que hemos dejado a nuestras familias en la península y que estamos aquí solos.
Clar, aquesta és una altra situació, una situació que es repeteix en molts de sectors, no? A vegades hem parlat amb agents de Policia Nacional que venen a fer feina aquí, que se desplacen de la península, aquest problema de l'habitatge, no?, que afecta a metges, a sanitaris, a policies, a altres funcionaris, com és aquest cas del CPE. Arantxa, diu una Maria que aquest sistema o aquest programa funciona des de fa ja un any, però és veritat que se repeteix el problema de cada any, no? Quines mesures estructurals, no?, creus que serien necessàries per evitar que la situació se repeteixi cada any, cada hivern, sobretot?
Òbviament, formar a més persones per a la tramitació tant de prestacions com de subsidis. N'hi ha temps, estem començant, ara començaran el mes de març, començarà la temporada, per tant, l'estat espanyol, el govern o la direcció general del CEPE a nivell nacional, pues que pugui anar preparant en aquestes persones a emplear aquest software que fa un any que m'ha corregit a Maria, gràcies, pues que la puguin començar a preparar, que sàpiguen les diferències dels diferents tipus de prestacions o subsidis, i així pues, aquesta formació contínua d'aquest personal, que a més podrien fer feina perfectament també des de qualsevol comunitat autònoma, perquè és veritat, tenim a Balears un greu problema de l'habitatge, per tant, per què no formar aquesta bossa d'hores a nivell nacional o aquesta bossa, perdona, de persones que se puguin formar amb els mitjans tècnics i també normatius per poder solucionar aquestes pujades de feina, no? Per no consolidar aquestes hores extres i que el personal mai de viure en unes condicions extremes, no?
No sé si hi ha algun consell de cara... Perquè, clar, hem parlat dels treballadors, de la servei, de la llau, de l'embòs, millor dit, no? De totes aquestes peticions o sol·licituds, millor dit. Se pot fer alguna cosa de cara als usuaris?
Home, els usuaris jo crec que també han de posar de la seva part, sí? A través ja siguin dels professionals, o els professionals ensenyar o a participar. Això sé que n'hi haurà moltes persones que no estaran d'acord, perquè hi ha molts que els professionals molt de pizza mos diuen és que apareixen falsos funcionaris, no? Perquè estem assolint funcions que abans no fèiem. Estàvem nosaltres, els graduats socials, pues, som interlocutors en l'administració, i és veritat que cada vegada més mos donen més responsabilitat, més, hem d'assolir més funcions que se feien abans, no? Però sí, a lo millor se podria... ensenyant als ciutadans a com se demanen aquest tipus de prestacions, o nosaltres també és part de la nostra feina, pues, ajudar-los. I sobretot això, educació digital.
Educació... Que falta molt fa, a tots en general.
Sí, sí que és veritat, perquè no és senzill. I a banda, no tenim la solució. El que hem fet és traslladar una problemàtica que existeix, que a més ve de molt de temps enrere, però evidentment és el govern el que ha de posar fil a l'agulla, sí, per solucionar un problema que s'està cronificant i que afecta a tots els treballadors i treballadores que se troben en aquesta situació. Molt agraïdes, Arantxa, Maria, per aquesta intervenció amb els oients i els espectadors del dia a IB3 Ràdio. Moltíssimes gràcies a totes dues.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Tant de bo l'any 2026 sigui l'any, no?, en què se puguin solucionar aquests problemes que, com hem dit, se cronifiquen en el temps. Fem una petita pausa per publicitat i posam el focus en el camp, podríem dir, el camp en peu de guerra, en aquest cas, perquè les retallades cap als ramaders, cap als pagesos, segueixen sent molt altes. Tot d'una vos ho contam.
Al dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és Dial.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la. Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, vos donant la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment varen existir? Quantes serien? O on estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixam en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas. Cor, que t'ho perds.
Bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va la cosa? Esperem que vagi bé.
Primer vol a Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. El dia amb Marta Grau.
Són les 10:27, ja vos havíem anunciat a les 9 que avui posaríem el focus en el camp, concretament a crear la nostra taula de camp habitual per saber com encaren els pagesos aquest nou any 2026 aquí, a les nostres illes, Joan.
Sí, venim d'un 2025 marcat per diverses reivindicacions que encara perduraran aquest 2026, com per exemple les protestes contra l'acord entre la Unió Europea i Mercosur i les possibles retallades també de la política agrària comuna, ja que el passat desembre, recordant que milers de pagesos van bloquejar Brussel·les per denunciar aquests fets. I avui volem parlar amb Jeroni Bonafà, com a presidenta de les cooperatives agroalimentàries. Jeroni, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia a tots i bon any.
Anem primerament pel que acabava aquest any, però que continuarà, aquestes protestes al mes de desembre a Brussel·les. Protestes que continuen, just ahir, de fet, es van fer diverses protestes a diferents comunitats del territori espanyol, també a altres països, però aquí el territori espanyol, les zones també com Catalunya, a punts de la frontera catalana amb França. Per tant, això és evident que continua, i no sé si ara més que mai, perquè ja queda pont, no?, perquè es formalitzi aquest acord.
Bé, jo crec que això continua, se va començar dia 18 de desembre, com bé has comentat, a Brussel·les, i s'està reactivant perquè és una necessitat imperiosa, perquè tenim a damunt la taula, com tot sabeu, aquest marc financer plurianual, allà on el sector agrari, com sempre, és un gran perjudicat. Hi ha una retallada de pressupost, estem parlant d'un 20 a un 30%, i el que veiem de moment és que per part de Brussel·les hi ha molt pocs moviments a favor de, per un costat, ampliar aquest pressupost i, per l'altre, pues que hi hagi uns reglaments més fàcils pel sector.
Uh-huh. Pel que fa a la situació també de Mercosur, aquest pacte amb Mercosur, sabem que també hi ha, no tots els països de la Unió Europea mateix hi estan d'acord. Què vols arriba per part d'Espanya, del govern espanyol, si vol escoltar algunes de les proclames que feis? Veiem que, per exemple, a França sí que estan fent més cas a les reivindicacions, però per part del govern espanyol, com ho veus?
Jo crec que en el cas de Mercosur, per part del govern espanyol, veig que són favorables en aquest acord, i de fet el que mostra l'ADA en cada moment és que aquest acord serà favorable pel sector. De qualque manera, pues, permetrà en clau d'exportació per exportar més cap a aquests països, però, clar, en el sector li queden moltes dubtes de lo que pot entrar aquí de països tercers que no produeixen en les mateixes condicions que s'exigeix a Europa.
Mm-hmm. Aquest és el principal dubte. Des de la Comissió Europea han fet algun tipus de concessió en aquesta reivindicació?
Bé, hi va haver una reunió de ministres europeus en son nou president, que ara li toca a Xipre, i bé, realment, com que se va tornar a reconèixer una altra vegada l'importància de l'agricultura, la sobirania, el lloc de feina que genera, el valor afegit, i en aquest cas, pues, sí, se varen fer una sèrie de moviments que tampoc solucionen, i un d'ells és en el tema dels fertilitzants, que, com sabeu, des del 2020 s'han incrementat un 60% el preu, i hi ha un compromís per eix de que la matèria prima que arriba a la Unió Europea se puguin rebaixar els arancels. Això és una proposta que varen posar damunt la taula, que si realment és efectiva ja anirà bé, però, clar, hi va haver moviments econòmics de dir més pressupost, això no se veu en el document, en les conclusions d'aquesta reunió.
Jeroni, quina és la situació dels nostres pagesos si la comparam amb la d'altres llocs d'Europa? Perquè segur que hi ha... La situació és dolenta, ja ho sabem, no? I el camp viu ofegat, no ara, des de ja fa temps, però segur que tot i així deu haver algunes diferències, veritat?
Sí, sense cap dubte. A més, realment, aquest marc financer plurianual han de partir de que tenim dos fronts, Europa, el nord i el sud. És a dir, els països, en aquest cas, del nord d'Europa, són molt favorables en aquests retalls, i, de més, de fet, ja fa anys que ho demanaven. En
canvi, la situació del camp és totalment diferent.
Totalment
diferent.
És que, clar,
les característiques, la manera de fer feina... Això és com els pescadors, que a vegades les decisions que es prenen a Brussel·les res tenen a veure. El que viuen els nostres, no? Els nostres pescadors, com els que viuen els països nòrdics, per exemple.
Efectivament, a més, hem de pensar que tots nosaltres, els països del sud, en aquest cas concretament a Espanya, estem molt afectats pel que és el canvi climàtic.
Clar. Les onades de calor.
Efectivament.
Per exemple.
efectivament, clar, són dos criteris completament diferents i partiguent de la història de sempre de que els països membres de la Unió Europea no hi volen posar més dos vegades en el pressupost, pues, de qualque manera això serà cafè per tots amb un agravi comparatiu per països que necessiten més ajuts.
Clar, el que costa entendre des de fora amb pactes com aquesta del de Mercosur és que si aquí l'Unió Europea moltes vegades des del sector heu alertat o anunciat un excés de protocols, un excés de normativa, és a dir, una acumulació, no?, que justament amb els països en qui se fa aquests pactes no sigui la mateixa situació, ans al contrari, és a dir, que no hagi tanta normativa, no hagi tanta regulació, no hagi fins i tot parlaves de segons ús de segons quin pesticides que no estigui tan controlat. Crida molt l'atenció que en un món globalitzat s'hagi d'acceptar que vendran productes de fora que no tindran els mateixos controls, no tindran el mateix procés i que els acceptarem aquí.
Sense cap dubte, això mos fa competir en desavantatges. Ja partim, la Unió Europea o la producció que se fa a Europa ja parteix en desavantatges, ja és menys competitiva que la que pugui venir de països tercers, perquè tenen uns altres costs de producció. Jo crec que realment, com sempre, l'agricultura sempre és moneda de canvi de qualque cosa. I jo crec que, evidentment, crec que quedarà demostrat amb aquest acord, que, a més, de fet, està ja per firmar. Veig que no fan comptes moure res, tampoc, i tirarà endavant.
Quina Europa ens espera en aquest sentit? Si com se confirma aquesta retallada del pressupost, retallada de la inversió en política agrària comuna, cap on s'està destinant aquest dobbes que se redueixen, o sigui, que és el que vol Europa per mal de l'agricultura?
Clar, hem de ser conscients, a Europa tenim una guerra aquí de vora, sense cap dubte, ben a prop, i clar, necessita destinar fons a temes d'immigració, a tema, en aquest cas, de ser guerres que tenim a prop, però jo crec que també, per una altra banda, hi ha d'haver un compromís dels estats membres de ser conscients que molt bé aquests dos punts de destinar-hi pressupost, però que després necessitem una seguretat alimentària com a països europeus. No poden tenir dependència de països tercers.
Mm-hmm. Per tant, estarem pendents. Parlant d'aquest mes de gener, aquest acord de Mercosur, el qual es signaria, la intenció és que sigui aquest mes de gener?
Sí, jo crec que dir la setmana que ve, vull dir que crec que no ho demorarà més Unió Europea, perquè crec que ho té ben negociat i ben aclarit.
Uh-huh. Una petita menció que volen fer, que va denunciar una de pagesos, però que també va una disculpa posterior, però també és per fixar-nos en aquest cas. Just el vicepresident del govern de les Illes Balears i conseller d'Economia, Antoni Costa, en una entrevista conseller del passat mes de desembre, va afirmar que el havia elegit per aquestes festes seria un Ribera del Duero. Una patinada que automàticament es va disculpar i va ser ràpid en aquest sentit i entenem la raó. Com ho valoreu? Perquè, clar, just en aquesta lluita, no?, que hi ha constant de producte local, de promoure els productes locals, justament patinades com aquestes no ajuden, que insistim, varen ser corregides ràpidament.
Bé, jo crec que va ser un moment, precisament, estàvem damunt Nadal, a on la Conselleria d'Agricultura hi va destinar molt de fons per fer una bona campanya de promoció del producte local, i jo crec que aquest anunci va ser molt desafortunat, perquè la veritat anava un poc, no sé, realment en el sector li va xocar, sí que va rectificar tot d'una, però, no sé, són detalls en aquest cas que te sorprenen, i jo crec que en aquest cas, pues, com a govern, des de totes les conselleries, hem de ser solidaris. Agricultura és, però en totes les altres, en defensar i promocionar el producte local.
És que aquí és on volem incidir, no?, en el producte local, en la importància que té consumir-ho. Tantes vegades ho hem dit, no? El que passa és que ens ho han d'arribar a creure i ho han de materialitzar, no? Que sigui de bon de veres que se compra producte local. quines qüestions marcaran aquest any 2026? Jeroni, han parlat d'aquest acord, evidentment, és un dels temes del dia. No sé si seguirem parlant de gamma, si seguirem parlant de producte local, si seguirem parlant de relleu generacional. De què seguirem parlant en aquest 2026 en el que el camp es refereix?
Pues, sense cap dubte, per desgràcia,
anem per parts, no? Punt sí, per punt. Sí,
serà una continuïtat de lo que vàrem encetar sí. l'any passat. Vull dir que, sense cap dubte, la PAC. També tenim damunt la taula una llei agrari que estem fent feina des de les organitzacions i jo crec que ara més que mai necessitem una llei agrari que pugui cobrir de qualque manera el que no mos cobrirà aquesta nova PAC. Tenim el tema de l'aigua, sense cap dubte necessitem aigua regenerada per regar, necessitant defensar en el màxim el fet insular. I bé, i després també tenim a damunt la taula tot el tema de les malalties, estat ramaderia, i molts altres temes més que ara no me venen, però hi ha un bon paquet de temes que s'han de seguir lluitant perquè el sector, de qualque manera, pugui tenir continuïtat.
És que has dit una cosa que no vull deixar davant abans d'acabar. El fet insular. A banda de totes aquestes problemàtiques del camp, nosaltres som unes illes. O sigui, aquí ja, partint d'aquest punt, les dificultats per promoure un producte local, quan parles d'un arxipèlag, que no tenen res a veure amb un producte local de la península.
Amb el sol,
és que ja partint d'aquest punt ho tenim complicat.
Ho tenim molt complicat. Jo, la meva esperança en aquest cas és que ara tenim mig any de la presidència xipriota. És una illa i jo espero que
sigui... I que tenen similituds. Sí, això podria servir com a de patró.
Hi ha esperança
no?
en aquest sentit, exacte. No?
Bueno, jo crec que sí que hi ha esperança. De més, de fet, el sector agrari, en el cas de la seva illa, el PIB representa un 2%, vull dir que estem, encara estan millor que nosaltres, però bé, estan en una situació també complicada i també té un sector turístic potent. Jo espero que això mos servisqui de qualque cosa de puntal per defensar els interessos de lo que són les illes.
I dim una cosa positiva, allà, relleu generacional, perquè jo he vist alguns joves que difonen els seus continguts per xarxes socials i dic, mira, cada vegada hi ha més pagesos joves, o és anecdòtic?
A veure, allà, en el cas d'anar per illes, bé, segons les dades de la conselleria, i mos deien que s'incorporen 100 joves cada any. Vull dir que jo crec que també és una bona notícia, sí. sempre i quan, al cap de 5 anys, que és el període que t'obliguen a estar en el sector, aquesta gent pugui tenir continuïtat.
Tant de bo així sigui. Has parlat de la nova llei agrària, és vera que hi ha també reptes i aspectes positius de cara a aquest 2026 que volem que sigui positiu per al camp i sobretot per als nostres pagesos i producte local. Jeroni Bonafé, que comencem amb bon peu. Veritat que no ho hem fet molt, eh? Sí. Però que puguem començar amb bon peu. Moltíssimes gràcies.
Hem de ser positius.
I tant que sí, un plaer. Moltes gràcies.
A 9,
10 i 41 minuts, si sou alguns dels nostres oients i espectadors més fidels, probablement heu escoltat com a l'inici en aquesta tertúlia parlàvem del finançament autonòmic com un dels temes centrals perquè el govern presenta avui aquesta proposta de reforma de model de finançament autonòmic. Després, recordeu de pactar amb Esquerra Republicana de Catalunya algunes de les línies principals. L'acord va ser escenificat, veiem algunes d'aquestes imatges, ahir amb la reunió entre Pedro Sánchez i Oriol Junqueras a la Moncloa. Recordem algunes de les xifres. Catalunya augmentarà els seus recursos en uns 4.700 milions d'euros i un 12%. No tenim més detalls. El que sí que sabem és el de sempre, que hi ha algunes comunitats, la nostra, entre d'altres, també Catalunya, la comunitat de Madrid, que són de les que més aporten, però que manco reben. Just avui, d'aquí a 45 minuts, a les 11:30, compareixerà el delegat del govern, Alfonso Rodríguez, i a partir d'aquesta compareixença podran conèixer més detalls, sobretot de la nostra situació financera, la del nostre arxipèlag, que sí que pendents d'aquesta notícia, que segur ampliaran també els nostres companys dels serveis informatius. Uns consells, parlam d'una cosa que és massa habitual, malauradament, aquests dies, la temuda Costa de Gener, que ja ha arribat, i ha arribat per quedar-se, per cert.
El dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és participació.
Fem un tèntol.
Ja tenim aquí la nostra senyoreta brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això fem un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a parar les coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
Tèntol.
Que no sigui per allò obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barceló. Que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No cometem l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031. IB3, amb la cultura.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però que t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. El dia, amb Marta Grau.
Són les 10 i 45 minuts. Seguim aquí a través de la ràdio, a través de la televisió, al dia, amb moltes qüestions que formen part de l'actualitat d'aquest mes de gener. El mes de gener és un mes feixuc, això no hi ha cap dubte, és el mes de la temuda Costa de Gener, i el que passa és que si, per exemple, hem tirat massa de targeta, hem tingut algunes despeses més altes del que és habitual, arribem a un punt de conflicte que no volem arribar, però que és una realitat, que és Xisco Nadal, el sobreendeutament.
Així és, aquesta pujada de gener que comentaves, o Costa, és aquest període posterior a les festes de Nadal en què moltes famílies noten una forta pressió sobre la seva economia domèstica per mor de les despeses acumulades durant el mes de desembre, que sol ser un mes d'excessos. Hi ha manera de fer-la més lleugera, aquesta costa, de que aquest cardio de la costa de gener no mos deixi fora-la. I ara ho descobrirem amb l'ajuda de la nostra experta, na Cristina Borrallo, advocada de Futur Legal. Aquí ja tenim aquí, Cristina, molt bon dia.
Molt bon dia.
Ets una de les dones més cercades aquest inici d'any, perquè qui més qui manco ha fet foc en ses targetes. I clar, per què sembla que cada any aquesta costa de gener és més dura? No sé si perquè per inflació, si per la pujada de la cistella de la compra, o és ja com un sentiment que tenim instaurat i que arriba a gener i mos paràvem amb aquesta espècie com a demut de no tenc euros.
Sí, doncs aquí hauríem de distingir les situacions que solen ser habituals i que són freqüents i que, en certa manera, la gent se pot reequilibrar, no? Reestructurar, que són les despeses acumulades del mes de desembre, que tenim els Nadal, les despeses de, doncs, de menjars, de regals i de tot això, de situacions que ja són realitats estructurals, no? D'endeutament que ja són estructurals, que venen de tot l'any i que realment els arrossegam tot l'any. I clar, què passa? Que el mes de gener no és que de sobte tinguis el problema, sinó que aflora, no? Perquè aquí és quan se suma les despeses acumulades d'aquell darrer mes de l'any anterior. Com alleugerar-nos d'aquesta situació? Doncs, bueno, és complicada, no? Perquè hi ha situacions que ràpidament les famílies, en 2-3 mesos posteriors, ja tornen a agafar l'equilibri habitual, i altres famílies que el que fan és que ja aquest darrer mes de l'any els provoca una situació d'insolvència. Llavors hem de distingir situacions de reequilibri i situacions d'insolvència. Aquelles famílies que sí que estiguin en situació d'insolvència i que entenem per situació d'insolvència, doncs, per exemple, omplir la gelera a través de crèdit. Aquí ja estaríem parlant de problemes que sí que són seriosos, no? Quan tu has de cobrir les teves despeses bàsiques, ordinàries, amb crèdit, alerta, aquí és on hem de tenir molta de cura.
Ja sona, ja sona l'alarma, veus, xispites. Ara tots hem pensat en la mateixa paraula. Clar, una cosa és deute cronificat, que era això que ara comentaven a Cristina, quan el rosseguem durant tot l'any, i és desembre, se fa més palès perquè se tanca l'exercici, per dir-ho de qualque manera. I una altra cosa és aquest sobreendeutament moderat provocat per les festes. Hi ha manera d'evitar-lo, ja sé que feim tard, però hi ha manera d'evitar aquesta costa de gener, aquest sobreendeutament? No sé si ja necessitant planificació, fer-nos un croquis, fer com a molta teràpia en família, enguany no podem comprar tantes gambes, enguany n'hi haurà xampany, hi haurà cava, ja haurien de fer una feina prèvia si no volen patir els mes de gener, o això no ho fa ningú?
Bueno, les famílies haurien de fer aquesta feina que comentes, que seria molt interessant de dir, escolta, què poden gastar? Què és el que destinam en aquest Nadal, no? I fer aquest petit pressupost, que tampoc ha de ser algo molt complicat, però dir, escolta, tenim això, i això és el que gastarem en el mes de desembre, de regals i compres i etcètera, no? Però, clar, quan ja ha passat, la situació que ja la tenim, que és imminent, i ja ens trobam amb un gener amb una costa molt, molt pronunciada, aquí sí que el que hem d'analitzar és com has finançat totes aquestes compres. Perquè tu, si aquestes compres les has finançat amb crèdit, normalment amb targetes, hem de mirar alerta aquestes targetes, les famoses targetes revolving, que encara estan pel mercat i molta de gent les ha empleat en aquest Nadal.
De fet, mira, Cristina, una crida. El terme ja mos ha d'espantar. Sí. Revolving, revolut, tot el que comença. A vegades no són tan específiques, saps que no? No sempre diuen targetes revolving.
Sí, darrerament, les que ja s'ha comercialitzat darrerament sí que introdueixen aquesta paraula, perquè per normativa ja s'ha dit, però les antigues no. La gent que encara va tirant de targetes antigues, doncs molta de cura. I mira, si en aquest gener tu has tirat d'aquest tipus de targeta, en la mesura de lo possible, anar cancel·lant aquestes posicions. Perquè si tiram de targeta i seguim tirant i tot l'any seguim amb aquesta dinàmica, ja se vola de neu serà immensa, ja no en podrem sortir i ja haurem de trobar altres mecanismes que ja entraríem en situacions d'insolvència, jutjat de lo mercantil, llei de segona oportunitat, que seria l'eina legal per tal de perdonar, no? De perdonar en part o la gran majoria de l'endeutament, però sobretot fer aquest exercici. Com he finançat les compres d'aquest Nadal? Ho he fet en targeta i doncs anem a analitzar si les podem cancel·lar tot d'una, el més aviat possible.
Clar, Cristina, ara que parles de targetes, les targetes de crèdit són el principal problema a l'hora d'aquest sobreendeutament, i comprar terminis sempre és una mala opció, o hi ha moments en què comprar terminis no podria estar malament del tot?
Bueno, s'ha d'analitzar, abans de prendre la decisió de comprar a termini o no, és si comprar aquest a termini mos introdueixen la variable de tipus d'interès elevadíssim, no? Perquè, clar, si parlam més d'un 5, un 10% de tipus d'interès de targeta o préstec al consum, ja és elevat. Per una família, doncs, pensam comprar una gelera de 1.000 euros, doncs podem acabar pagant 1.500 o 2.000 euros per aquest mateix producte. Per tant, a l'hora de demanar crèdit i a l'hora de fer aquest aplaçament en les quotes d'un producte, pensar molt en el tipus d'interès que m'aplicaran per tal que jo pugui adquirir aquell bé, no? Però si la família fa un pressupost com toca i d'una manera planificada i els interessos se miren, que estan a un tipus d'interès que no me sortirà molt car, el pagament a plaços tampoc està malament. Perquè també mos permet, doncs, bueno, adquirir allò que no podria d'una altra manera i no tocar el teu, diguéssim, els teus estalvis o el teu compte corrent de manera directa, te deixa sense liquidez, no? Per tant, pot ser una eina, però sobretot fixar-nos molt amb allò que mos proposen, el tipus d'interès que mos proposen, no només els bancs. Pensem que quan anem a comprar un producte a un comerç determinat, els grans comerços, habitualment, ells te donen la finançació paral·lela. A vegades tu vas al Corte Inglés per dir algo i allà mateix t'estan endosant el producte bancari de finançament.
Doncs, per tant, sempre vigilar l'interès i fer una operació matemàtica, o si no, que ho facis la calculadora, si com jo no som molt bons en matemàtiques, per calcular si la gelera val 1.000, que mos acabarà costant, és a dir, preu final amb aquests interessos i decidir en funció de sa necessitat i de sa oportunitat si ho feim servir o no. Clar, tu sempre dius, mos hem de planificar, hem de mirar a llarg termini, hem de tenir cultura financera. Jo avui pensava, deixar per escrit un pla d'actuació, és a dir, que ara qualcú que
s'hagi... Com un Excel de l'any, vas dir.
No, de gener, que qualcú s'hagi sobreendeutat i diguis, m'ha fui de ses mans. Posar-ho per escrit, te dona mentalment una perspectiva de la magnitud de la tragèdia? És a dir, un pic que veus, és que vaig comprar gamba de solla a 45 es quilo. Justament des de la carta dels Reis, no me demanis per què, perquè va caure un ordenador, etcètera, i ara tenc unes despeses a les quals fer-hi front. Que tu t'ho posis per escrit i intentis fer-te un pla d'actuació, això mentalment ajuda a trobar una mica de llum en el final d'aquest túnel, que és
va,
el deute.
I va molt bé. Nosaltres, de fet, a vegades que ens venen famílies i que analitzem si estem en situació d'insolvència o no, moltes de vegades els hi fem fer en aquest exercici, no? De dir, escolta, fes-te un Excel, una cosa senzilla, i a més avui dia, amb totes les eines tecnològiques que tenim, podem arribar a fer un tipus de pressupost, un Excel, un quadre, algo que mos permeti posar per escrit, i en certa manera és com un compromís que estàs adquirint al moment que tu escrius, què és el que tenc, què és el que estic gastant, i sobretot, com m'he de llevar tot aquest endeutament acumulat amb aquestes gambes i amb tot allò que he comprat, com ho puc llevar, tot aquest endeutament, en els mesos, quan? Quant de mesos? És a dir, t'has de programar. Febrer, març, abril, en 3 mesos m'he de llevar els tipus d'interès que he pagat per tots aquests productes.
Però això, potser comparant-ho amb dir, destin 150 euros mensuals a oci. Quant de mesos he d'estar fora oci per mirar d'equilibrar aquesta balança de deute pendent?
Efectivament. I en el moment que tu lleves oci durant 3 mesos per pagar allò de més que has gastat en el mes de desembre, estic convençuda que el següent mes de desembre ja no en gastaràs tant. Ja mentalment ja aniràs més programat per saber fins a on puc arribar.
Però... Això me recordo una mica quan jo era jove, que sempre demanava roba i sabates de marca a mo mare, i quan vaig tenir el primer sou va ser quan vaig començar a comprar texans de marca blanca. És a dir, quan tu ja saps una mica com funciona tot, no és el mateix demanar-ho sense saber una mica, tenir una mica de perspectiva que no tenir-ne en aquest sentit.
Sí, tal qual. És un exemple tal qual, no? I en el moment que tu lleves el que més mos agrada a tots, que és soci, no? En el moment que te lleves això per tal de pagar tot l'altre, aquí és on dius, alerta, pues enguany tal vegada ho planificaré d'una altra manera. No?
Hi ha un percentatge establert d'oci que seria l'adequat?
Bueno, s'hauria...
A vegades se parla, no? Has de destinar X a l'hipoteca,
Sí, tot depèn del teu nivell d'austeritat.
Sí, també, no? No, hi ha una variable.
El teu llindar d'oci, teu i meu, és elevat. Pot ser, de Cristina vos diria, l'heu de rebaixar una micona.
Crec que el teu és més alt que el meu,
ja
Jo sóc feliç amb un llibre a casa, També és veritat, però tu has de sortir més.
Marta Garau, 2 punts. Sa Heidi, Divetra Ràdio. Ella, amb un tassonet de llet i un llibre, ja et s'adona més feliç del món.
Bueno, jo som de l'estil de la Marta,
també. No, ho dic, perquè mai pots quedar amb ell, perquè té sa agenda plena.
Una cosona, avui que hem hagut a parlar d'economia o de mi? Només perquè ets oients i ets espectadors ho tenc.
Però sí, però sí, hem de valorar les variables, no? Entre el que serien a Marta i el que serien Xisco. Les variables d'oci. El primer concepte que hem de tenir clar és que primer hem de separar la part. És a dir, la gent li arriben els dobbers mensuals i aquí el primer que fa és pagar tot i oci. No, és a dir, és pagar tot, estalvis, i el que te queda és oci. És a dir, sí o sí hauríem de tenir una partida en aquest pressupost que vagi destinada a l'estalvi.
Aquí volia incidir, perquè has dit pressupost, habitatge, estalvi. Això hauria de ser una partida.
Hauria de ser una partida per totes les famílies, perquè el problema que passa aquesta costa de gener, perquè s'adona, perquè normalment tu arribes que vas al dia, normalment que vas al dia i sumes X, el gener ja se te fa insuperable. Per tant, destinar aquesta partida que mos doni una certa tranquil·litat en situacions d'emergència, que se mos rompa una cosa, se mos espatlla el cotxe, qualsevol cosa així, doncs que tu tinguis un colchón d'emergència. I aquest colchón d'emergència és... Sí o sí, destinar
com
una part.
Com he tenit a diferents comptes, ho dic perquè abans me referes que a l'època de mon pare o de mon mare que sempre deia, me duien et sobre. Clar, quan te duien un sobre i es doblés, et tocaves, era una cosa material, sí que podies fer munts. En canvi, ara t'ingressen sa nòmina en el banc i fer aquest munts és tot una feina mental que no sé si tothom, jo mateix no estic preparat perquè, com me recorda cada mes el meu ropit, jo per aquestes coses són una mica desastre, però se compensen, sempre un matrimoni sempre se compensa perquè n'hi ha un que estira més que l'altre, per tant, jo aquí no hi entraré. Convendria també lo que jo i de posar-ho per escrit, encara que sigui mentalment, els llibres aquests, el kakebo, que venen de la cultura japonesa, que s'estila tant, fer com antics sobres, encara que sigui per escrit, per saber què mos gastam, què necessitam i sobretot com podem estalviar.
Sí, són mecanismes que cadascú que se coneix més que ningú, doncs s'ha d'imposar en certa manera, de dir, escolta, doncs, si jo tenies mateixos dos peces, la mateixa compte corrent, és impossible que jo destini estalvi, doncs obriré un altre compte corrent que no tingui targetes associades.
Exactament, que només sigui, com una jadriola.
Ah, que sí, una jadriola no física, una jadriola que no tingui targetes de crèdit, sobretot, ni de dèbit associades en aquell compte corrent, i allà destinam la part d'estalvi. L'altre compte corrent serà la que emplearem habitualment, per les despeses tindrem domiciliats, i d'aquella tirarem, però l'altre tenir-la a part. Els autònoms, lo mateix, en els autònoms sempre li deim, sa part de SIVA, tu quan t'entra tot el volum de, negoci...
Ho has de dedicar o disposar allà en un altre SIVA, compte.
Clar, sí. Tu mires el compte corrent i dius, ostres, és final del trimestre, dius, quina monada, però clar, què passa? Que després mos arriba Hisenda el mes següent i tota sa part d'IVA se'n va i tu tens un descontrol. Per tant, autònoms que tampoc se sàpiguen gestionar massa bé, doncs que tinguin un altre compte corrent, que sigui on tinguin domiciliats els impostos per tal que sa nostra Hisenda pugui cobrar com toca.
Clar, hi ha senyals que indiquin que una persona està sobreendeutada. Li dius, quan venen famílies, jo estic per demanar-te hora, també t'ho dic, hi ha senyals que ja diguis, ell ha estat sobreendeutat per petits detalls que potser nosaltres no es passen per alt. No aquestes despeses formiga, que crec que li han donat com molta incidència, però realment fer un cafè o menjar-te un gelat, tot tenint dret. No mos han de restringir tant, però hi ha senyals que diguin, ell, aquesta gent està sobreendeutada.
Sí, aquí és el que he comentat abans. En el moment que tu has de tirar de crèdit per pagar les teves despeses bàsiques,
aquesta és
l'alerta màxima, perquè molta de gent que mos... Són de les primeres preguntes que normalment nosaltres fem a l'hora d'avaluar un cas d'insolvència d'una persona física, no? Com pagues tu les teves despeses habituals? La quota hipotecària, gent que paga la quota hipotecària amb targetes de crèdit. Per tant, aquí ja són casos d'espirals d'endeutament molt grans. Per tant, la primera alerta seria aquesta.
Red flags que hem de tenir molt presents si no volem acabar sobreendeutats en aquesta costa de gener que estan complets.
I també dues coses, alertes de red flags i posar-ho tots una Cristina Borrallo a la vostra vida. Seria com la solució, tenir-ne una a qui consultar cada setmana.
Cristina, bon any 2026.
Igualment, a vosaltres.
Una crida a la solidaritat abans d'escoltar els nostres companys de serveis informatius.
Així és, Marta, perquè el Banc de Sang i Teixits de Balears alerta de la davallada de les reserves de sang que actualment et situen al 48%. L'organisme demana la col·laboració de donants de qualsevol grup sanguini per poder garantir-ne l'atenció als pacients i el normal desenvolupament de les cirurgies programades. Així que si teniu temps i vos fa ganes anar-hi, el Banc de Sang i Teixit de les Balears estarà molt contents de rebre la vostra visita. I penseu que sempre aquí aneu, acabeu berenant de franc.
No ho dic perquè és
un incentiu.
No, és un incentiu. 48% són molt baixes aquestes reserves, així que per favor, aquesta crida a la solidaritat. 11 en punt, notícies, continuen tot d'una.